Informatiu Matí, amb José Luis Galindo.
L'actualitat relativa als successos ve marcada cada vegada més freqüència per apunyalaments i agressions amb altres armes blanques. El darrer cas a les Illes ha deixat una víctima mortal a Eivissa. Sant Antoni de Portmany, un jove de 19 anys, ha estat detingut per aquests fets. La víctima, un altre home de 29 anys, va ser atacat amb una botella de vidre rompuda davant de la platja d'Escaló dos Moro i va acabar morint a l'hospital. També un home de 36 anys ha estat arrestat per intentar matar-ne un altre d'una ganivetada al coll a Cala Ratjada. Les autoritats constaten un increment de la violència i preocupen especialment les agressions amb ganivets, navalles, botelles o semblants que augmenten el risc de mort, com el darrer cas registrat a les Illes. Titulars: nova operació policial a Sombanya per esbogar construccions il·legals que deixa un detingut. Laura Benrey, bon dia.
Bon dia. En aquest cas s'han fet excavacions per impedir noves edificacions. A més, s'han escorcollat 6 habitatges i s'ha decomissat droga i doblers en efectiu.
L'Ajuntament de Palma limitarà l'accés i estacionament a la platja de Palma el dia de l'eclipsi.
El dispositiu especial del consistori preveu també tancar el bosc de Bellba i restringir l'accés a Naburguesa pel risc d'incendi.
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència du part del decret del taxi als BTC als tribunals.
Considera que introdueix restriccions desproporcionades que limiten la competència i poden perjudicar tant els usuaris com els operadors. El govern estudia el recurs, però continua defensant la necessitat de mantenir la regulació a l'arxipèlag.
A Menorca, prop de 700 veïns de Cala Blanca, Sant Andrià i Sacaleta tenen recomanat no consumir aigua de l'aixeta fins al 15 de setembre.
L'Ajuntament avisa que l'augment de la demanda a l'estiu pot comprometre'n la qualitat.
I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
Bon dia. Compte enrere a la Copa del Món de cara a la final que es juga demà a Nova Jersey entre Espanya i Argentina, amb maig i respecte dels dos seleccionadors de cara a l'enfrontament de diumenge a la roda de premsa que es va fer aquesta matinada. I pel que fa al Real Mallorca, el migcampista portuguès Samu Costa serà el següent en sortir de l'illa camí de l'Al-Nassr d'Aràbia Saudí, recordant que en aquest equip juga un altre portuguès, Cristiano Ronaldo.
De nou, l'interior i el sud de Mallorca, també les Pitiüses, es troben en avís groc per altes temperatures. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia, encetam el cap de setmana parlant novament de la intensa calor i també de la calitja. Avui es preveu que continuï dominant el sol, acompanyat d'alguns intervals de núvols mitjans i alts i també de la presència de la pols en suspensió. El vent bufarà de llevant i permetrà que la temperatura recuperi de cap al nord de cada una de les illes, mentre que les màximes es desplaçaran cap a punts de l'interior i també del ponent. En termes generals, els valors quedaran entre els 34 i els 39 graus, en punts on es podrien assolir puntualment els 40 graus en el cas de l'illa de Mallorca, en conjunt amb una situació marítima tranquil·la, però amb qualque redol de maror de cap al nord.
Gràcies, Margalida. Són les 8:03. Lluís Menéndez és el control tècnic. Començam.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Un jove de 19 anys ha estat finalment detingut per, presumptament, haver matat un altre de 29 a Sant Antoni de Portmany. L'agressor va clavar una botella de vidre rompuda al coll de la víctima i va fugir del lloc dels fets, que es varen produir dijous hora baixa al passeig marítim, davant de la platja d'Escaló dos Moro.
L'Ajuntament de Sant Antoni confirma que l'agressió va tenir lloc després d'una baralla entre els dos homes. La víctima va morir a l'hospital de Can Misses a causa de la gravetat de les ferides. Adrián Delgado, que és cambrer, feia feina en una establiment del passatge en el moment del succés.
Se escuchaban gritos y tal, y cuando ya pasó todo lo ocurrido, vimos a un hombre que se estaba desangrándose y lo vimos ahí tirado y ya vino corriendo el socorrista a socorrerle y a mirar el estado que estaba. Es un grupo que está ahí en la esquina y siempre están como montando el brote y tal, pero nunca había pasado más de beber alcohol, algunos gritos, tirar petardos y tal,
No és aquesta l'única agressió amb arma blanca que marca l'actualitat. També ha estat detingut un home de 36 anys per intentar matar-ne un altre d'una ganivetada al coll a Cala Ratjada, Mallorca.
En aquest cas, els fets varen passar dilluns durant una baralla. L'home ferit va haver de ser evacuat en helicòpter a l'Hospital de Son Espases. També està acusat de robatori, violència, intimidació i violència domèstica per uns altres fets ocorreguts. El detingut se l'investiga com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa.
Els casos d'apunyalaments van a l'alça a les Illes. Avui, a l'informatiu migdia, de fet, a les dues, en parlarem amb detall sobre aquesta problemàtica amb representants de la policia. També parlarem sobre l'increment de la criminalitat i de la manca d'efectius de la policia local i de la Guàrdia Civil a la part forana. En tot cas, seguim ara en clau de successos, però feim ara posant el focus en el poblat de Son Banya, a Palma. Ha estat detingut un home en el marc de l'operació policial que aquest divendres han duit a terme de manera conjunta la Policia Nacional i local contra les construccions il·legals al poblat, a Son Banya. També una vegada més s'han esbocat 6 construccions il·legals i s'ha fet, en aquest cas, excavacions per impedir noves edificacions.
S'han practicat 6 escorcolls en què s'han intervingut diverses quantitats de drogues, com heroïna, cocaïna, marihuana, haixís i dobles. Es tracta, novament, d'un operatiu conjunt de Policia Nacional i local desplegat en aquest poblat, com el que s'han desenvolupat en els darrers mesos. Pedro Xuclà es porta veu de la Policia Nacional.
Per part de la Policia Nacional hem entrat aquí a Son Banya per fer 6 registres a casetes. S'han incautat diverses quantitats d'heroïna, cocaïna, haixix, marihuana i també base de cocaïna, a més de doblers i diversos útils per la venda i distribució de substàncies estupefents. I per part de la policia local s'han esbocat almenys 6 casetes en la lluita que estan fent en matèria d'infraccions urbanístiques.
Més coses. 3 incendis han quedat extingits a les Illes en les darreres 24 hores.
2 han estat a Mallorca. Un incendi agrícola s'ha declarat entre Campos i la colònia de Sant Jordi en un hotel rural. També un altre incendi urbà a Son Cervera. A Menorca, un incendi agrícola a la finca de Son Pons a Ferreries ha cremat una hectàrea. Els bombers han rebut avís perquè ha cremat un cable elèctric. Tots 3, com dèiem, han quedat extingits.
I 2 noves embarcacions irregulars amb un total de 36 migrants a bord han arribat a les Illes. Una d'elles, amb 6 persones d'origen magrebí, va ser localitzada poc abans de les 2 de l'hora baixa a la zona del Pilar de la Mola, a Formentera. L'altra, amb 30 migrants d'origen subsaharià, van ser rescatades ahir a una milla a l'est de l'illa de Cabrera a les 5 de l'hora baixa.
Aquestes 2 embarcacions se sumen a la que va arribar també ahir a les 9 del matí amb 32 persones que van ser recollides per Salvament Marítim i Guàrdia Civil molt a prop de Cabrera, al sud de l'illa.
Vuit i set minuts, el GOP i APAEM han criticat la criminalització que, diuen, s'està fent de les protestes contra el turisme massiu i que temen que desplaci el debat sobre el territori. També consideren que la detenció i el pas a disposició judicial de 2 activistes emmanillades és totalment desproporcionat per unes pintades. I més, si es compara, asseguren, amb la normalització amb la qual s'assumeixen altres delites com els atemptats ecològics i urbanístics.
Tant l'entitat ecologista com l'Associació de Productors d'Agricultura Ecològica s'han sumat a les mostres de suport al moviment social contra la massificació turística. Es mostren preocupats per una actuació judicial que podria interpretar-se com un advertiment a persones i col·lectius que participen en el debat sobre el futur de Mallorca, de manera, consideren, pacífica i legítima. Per això fan una crida a la participació massiva a la manifestació convocada el pròxim 26 de juliol a Palma per la plataforma Menys Turisme, Més Vida. És Joan Moranta, president del GOP Mallorca.
Tot això que està passant amb la detenció d'aquestes lotes pues, no ha de servir per ficar por a la gent i que tothom entengui que els motius per participar a la manifestació segueixen vigents.
El govern ha evitat pronunciar-se sobre si la detenció va ser proporcionada, però respecte a l'actuació de la Guàrdia Civil.
La vicepresidenta Estarelles assegura que és una qüestió que hauria de valorar delegació del govern i reitera que l'executiu autonòmic defensa el dret de manifestació i de protesta dins els límits que marca la llei i ha assegurat que no vol contribuir a generar tensió.
Respecte davant les actuacions que se fan de manera pacífica i jo aprofitaria per seguir demanant que segueixin dins aquest marc de convivència, de respecte per totes les persones que estan a les nostres illes i d'harmonia. Si qualcú ha enrarit, no és aquest govern és que està tensionant aquest tipus d'actuacions.
A poc es van coneixent els detalls de les restriccions circulatòries previstes per les administracions per al 12 d'agost, dia en què es podrà presenciar l'eclipsi solar a les Balears. Fins ara sabíem que el dispositiu del govern incloïa restriccions i limitacions a una vintena de carreteres de les illes. A banda de la MA10, de la Serra de Tramuntana i de l'autopista de l'aeroport en sentit Llucmajor, hi haurà altres vies afectades.
Seran, entre altres, l'MA2210 a Pollença en direcció al far de Formentor. A les urbanitzacions de Maioris, Puig de Rossi, el Cap Blanc a Llucmajor, a la pujada del Puig de Sant Salvador de Felanitx. També hi haurà restriccions a l'ermita de Belem d'Artà, al far de Ses Salines i a l'ermita de Bonany. També els accessos a les platges d'Estrancs, Escobetes i Ses Salines a partir del quilòmetre 9 de la MA6040 de Campos.
Això a Mallorca, Eivissa restringiran els camins de Cala Vedella, Cala d'Hort, la intersecció entre Cala Molí i Cala Tarida, Cala Bassa i una zona de platges d'escompte, i en el cas de Formentera, el quilòmetre 2,5 de la carretera principal a l'encreuament que duu cap al Cap de Barberia i Cala Segona.
A Menorca, les restriccions seran el camí de Tramuntana, des del punt al far de Cavalleria, l'MA13 entre es Mercadal i el Toro, i, atenció, també el far Puntanati estarà tancat des de les 8 del matí.
La consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, ha insistit que la població eviti desplaçaments innecessaris.
Evitar desplaçaments innecessaris, ho demanant sempre davant una possible congestió de gent o saturació a un moment donat. I tota restricció que hi ha sempre funciona en dues premisses. La principal, la seguretat de les persones, i la segona, la seguretat del nostre entorn natural.
A la pàgina web eclipsisegur.cai.es es pot consultar tota la informació detallada d'aquestes restriccions de les carreteres, a més de consells per observar l'eclipsi amb seguretat.
L'Ajuntament de Palma ha presentat el dispositiu especial per a la platja de Palma, que també estableix restriccions de trànsit i d'estacionament als no residents en aquest indret. A més, es tancarà el bosc de Beiba i es limitarà l'accés a Naburguesa per risc d'incendi.
La platja de Palma és un dels punts d'observació oficials establits pel govern per veure aquest fenomen astronòmic. El dispositiu especial de l'Ajuntament preveu que a partir de les 8 del matí es tanquin diverses sortides de l'autopista de l'aeroport en sentit Llucmajor. Només podran accedir a la zona els residents, treballadors i clients d'hotels, també els usuaris d'establiments en pàrquing. A partir de les 12 del migdia, el tancament serà per tots els vehicles. Els usuaris hauran de fer servir les sortides habilitades. També regularà el trànsit a la primera línia de Platja de Palma.
L'Ajuntament explica que l'objectiu del dispositiu és garantir la mobilitat, la seguretat i els serveis essencials durant l'eclipsi, i més tenint en compte que Palma acull tres infraestructures que no poden detenir l'activitat: l'aeroport i els hospitals de Son Espases i de Son Llàtzer. Javier Bonet és el primer tinent de Batlia de Cort.
Imaginemos por un momento, repito, una ambulancia que se quedara atrapada en un atasco cuando se dirige al hospital, o que miles de personas perdieran su vuelo porque el acceso al aeropuerto se ha quedado colapsado en un 12 de agosto, con una ocupación turística prácticamente al 100%, esas personas difícilmente encontrarían alojamiento y generarían una situación muy complicada para toda la isla.
A més, el dispositiu reforçarà el servei de socorrisme, que estarà actiu fins les 9:30 del vespre.
No se va a permitir lo que se permitió en San Juan. Se va a ser muy escrupuloso en lo que se puede hacer en la playa. En la playa no se puede entrar vidrio, en la playa no se puede poner música y en la playa no se puede hacer cosas que no se harían en casa. Por tanto, vamos a ser escrupulosos también en todo lo que se lleva a cabo en la playa.
D'altra banda, Cort activarà el Pla Plater en situació de preemergència. Com dèiem, tancarà el bosc de Bellbà durant tot el dia, limitarà l'accés a Naburguesa per reduir el risc d'incendi entre les 8 del matí i les 9 del vespre. Entre residents i turistes, Cort preveu que el 12 d'agost hi hagi més de 100.000 persones a la platja de Palma.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
8 i 14 minuts, el decret balear de taxis i BTC arriba als tribunals. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha presentat un recurs contra diversos articles de la norma. L'organisme estatal considera que la normativa introdueix restriccions innecessàries i desproporcionades que perjudiquen tant els consumidors com els operadors.
La decisió d'anar a la justícia arriba després que el govern hagi rebutjat una sol·licitud prèvia per modificar el text. La comissió no qüestiona tot el decret, sinó punts concrets que en limiten la competència. Entre les mesures impugnades destaquen l'obligació que els cotxes nous tinguin menys de 2 anys, una longitud mínima de 4,35 metres i el límit de 3 llicències BTC per titular. També recorre contra la prohibició del cotxe compartit i el topall als preus dinàmics en moments de molta demanda. Ara, la darrera paraula la tindran els tribunals.
Indignació en una part del sector del taxi que, per altra banda, no es mostra sorprès pel recurs de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.
Biel Moragues, president de Taxis Pimem, considera que aquest organisme estatal, en realitat, no val la per una competència lleial.
No m'ho sorprèn. Sempre és la mateixa història. Vull dir, crec que la CNMC està per la labor d'una liberalització absoluta afavorint les multinacionals. I, a més, crec que el greu de tot això, a part de que en vez de lluitar per la competència lleial, li és igual si és lleial o desleial, és que no se respecta l'usuari.
La vicepresidenta de l'executiu, Antoni Maria Estarelles, ha avançat que ara serà analitzat pels serveis jurídics de la comunitat i defensat la necessitat de mantenir aquesta regulació a l'arxipèlag.
Serà analitzat, com tots, pel servei jurídic del govern. Seguim defensant una normativa que creiem que era i és molt necessari per a les illes. Tenia un objectiu primordial molt clar: garantir la mobilitat i fixar un criteris, objectius que permetin regular el nombre de llicències en un territori insular, limitat.
I el projecte de tren entre Palma i Llucmajor i el conveni ferroviari ha estat motiu de retrets entre el govern i l'executiu estatal. Això perquè el govern estatal ha reclamat a la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat la documentació pendent per continuar analitzant els diferents projectes de trens previstos a Mallorca. El secretari d'Estat ha telefonat al conseller per requerir-li, una vegada més, la informació tècnica pendent del tren entre Palma i Llucmajor.
El conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo, ha lamentat aquesta telefonada perquè assegura que en 3 anys el Ministeri no ha convocat cap reunió sectorial. Una trobada imprescindible, ha dit, per conèixer la situació de cada comunitat autònoma i les seves necessitats, i que s'ha fixat per primera vegada per dia 28 de juliol. A més, assegura que el govern ha enviat al Ministeri tota la documentació requerida, però ha puntualitzat que alguna de la informació que se li ha demanat excedeix les dimensions de la infraestructura del tren entre Palma i Llucmajor. És José Luis Mateo.
Nosotros mostramos desde este gobierno predisposición total y absoluta, la hemos mostrado desde el primer día, para trabajar por Baleares. Y no vamos a cambiar. En ese sentido, se convoque la reunión sectorial, se haya convocado, se haya dejado de convocar o se haya convocado después de 3 años de legislatura. Vamos a seguir trabajando pensando en un único objetivo claro.
Per cert, encara en clau de mobilitat, a Menorca, es Castell guanya des d'aquest cap de setmana un nou espai d'aparcament provisional en prop d'un centenar de places. Serà d'ús per als residents del poble.
L'Ajuntament ha donat per acabades les obres d'enderrocament dels edificis annexos de l'antic quarter Comte de Cifuentes, un pas previ a la construcció del futur centre integrat de formació professional d'aquest municipi. Els treballs han permès alliberar una superfície de més de 3.000 metres quadrats que s'ha condicionat temporalment com a aparcament gratuït per donar resposta a la manca d'estacionament del poble. El nou espai, situat entre els carrers d'Estuart, Sant Bernardí i Cales Fonts, entra en funcionament avui.
És una solució provisional mentre avancen les diferents fases del projecte del futur centre de formació professional, una infraestructura que vol convertir-se en un referent educatiu per tot Menorca.
Mira, yo vivo aquí, pero vengo de fuera y he dado 4 vueltas para aparcar, pero no ya en mi casa que tengo parque. En verano, sobre todo, es para no mover la gente los coches porque no tiene para aparcar.
Sí, en verano sí, pero en invierno está bien.
Es complicado porque para aparcar es un problema. Entre los que vienen de fuera, los, yo qué sé, y los que no tienen pegatina, que te dicen, no, si tienes pegatina, puedes aparcar. Eso que hay que regularizarlo. Pero, por otro lado, está de puta madre que hagan cosas de estas. Si es gratuito, chapó, tío, porque eso hace falta para el pueblo.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
8 i 19 minuts, les donacions en vida han augmentat un 35% en un any a les Illes. Durant el 2025 se'n feren 2.800. Les bonificacions fiscals d'aquestes transmissions faciliten l'emancipació d'alguns joves, aquells concretament que poden disposar de patrimoni familiar i que per si mateixos no poden estalviar prou per adquirir un habitatge.
L'augment de donacions en vida, que es va produir l'any passat, triplica l'increment en l'àmbit estatal. Unes transmissions, assegura Paula Llompart, membre del Col·legi Notarial, afavorides per les bonificacions fiscals actuals.
La donació de béns immobles, si se respecta les escritures, el que és el valor de referència, o s'incrementa fins un 20%, la tributació és zero. I si se tracta de donacions dineràries, donacions en dobbers, no fa falta articular-ho com un pacte successori, pot ser una donació ordinària i també la tributació és zero.
De les 2.800 donacions, la meitat incloïen un habitatge, però en els casos en què són doblers, explica Llompart, els donataris els empren precisament per accedir a un habitatge.
A tot això, l'Ajuntament de Palma ha presentat dos projectes per edificar 167 habitatges del barri de Son Forregut i el Camp Redó, que es llogaran per preus des de 600 fins als 1.200 euros.
La meitat es destinaran a menors de 35 anys, un 30% a majors de 65 i el 20% restant a famílies monoparentals, tots amb una residència mínima de 7 anys a Palma. Es començaran a construir a l'octubre i estaran llets d'aquí a 2 anys. Jaime Martínez, al Valle de Palma.
De esta modo también se refuerza ese componente social, el carácter social de estas promociones, porque nos están centradas a aquellas personas que mayores dificultades tienen para acceder al mercado residencial. Además, todas las viviendas se destinarán a alquiler a precio limitado con rentas reguladas.
En clau política, l'expresident del govern estatal, Mariano Rajoy, ha advertit del risc que hi ha en aquests moments per mort del dèficit democràtic que diu hi ha amb el govern actual i ha alertat sobre la major polarització política des de l'any 1978. Són paraules de Rajoy aquest divendres a la conferència política anual del PP i d'Eivissa. Ens ho conta Dani Manau.
Rajoy s'ha referit al govern actual de Pedro Sánchez per dir que si no pot aprovar els pressupostos ha de convocar eleccions. El sentim.
Los presupuestos es la ley más importante que se aprueba en un parlamento. El gobierno debe aprobar leyes y si no puede gobernar, lo democrático, lo razonable y lo sensato es disolver la Cámara.
El president del PP Eivissa, José Vicente Maribosó, ha destacat que aquestes jornades són útils per reflexionar sobre qüestions transcendents pels ciutadans i el conjunt del país i per encarar el pròxim exercici en clau electoral.
Y revalidar las mayorías en los ayuntamientos, en el Consell, aportar más diputados al govern de Marga Proens en el govern de les Illes Balears. ¿No? Y si podemos ayudar también al cambio en España, pues eso es lo que vamos a hacer.
La secretària general del PP a les Illes, Sandra Fernández, ha destacat la importància d'Eivissa en el projecte del Partit Popular a les Illes.
Para nosotros la isla de Eivissa pues es la fuerza, es el motor que ha sido ya desde la pasada legislatura cuando aquí se gobernaba y nos servía coger muchísimas ideas de las que ya estaban implantando, como por ejemplo la lucha contra el intrusismo y contra la oferta ilegal.
Avui dissabte continuarà la conferència amb més xerrades.
Els socialistes de Mallorca han celebrat el tradicional sopar d'estiu. Els líders de la formació s'han reunit amb la militància al pati de la cooperativa Jovent, a Palma, per fer balanç i definir estratègies. Diuen que volen alçar-se com una alternativa de govern de cara a les eleccions autonòmiques de 2027.
Entre els temes abordats en aquesta trobada, habitatge, medi ambient, polítiques socials i drets dels treballadors. La vicesecretària general del PSPSOE i candidata a presidir el govern balear, Rosario Sánchez, assegura que volen impulsar un canvi social i polític a les Illes.
Aquestes ganes de canvi i de fer feina, perquè després de 3 anys del govern del Partit Popular tenim el lloguer més car que mai, tenim una situació turística que està absolutament descontrolada, s'estan prenent accions de desprotecció del territori, tenim una situació molt preocupant en els serveis públics i nosaltres volem sortir al carrer, escoltar la gent, dir-los que hi ha esperança, dir-los que hi ha solucions i aquestes ganes de fer feina per unes Illes Balears que siguin millors.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra.
s'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Aquest diumenge, la gran final del Mundial es juga a IB3 Ràdio.
A partir de les 8:30, Espanya-Argentina. La selecció espanyola vol aixecar la Copa del Món i brodar la segona estrella a la seva camisa.
I a Esports en Joc vos ho contarem amb la millor narració, amb l'anàlisi i amb connexions en directe a totes les illes per sentir l'emoció de l'afició espanyola.
Diumenge a les 8:30 del vespre tens una cita mundial.
A IB3 Ràdio.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I de la plana nacional, darrera hora dels incendis que cremen a la península. Continuen actius els focs de Guadalajara, a Madrid i a Saragossa i també a Andalusia. La situació més preocupant és a Cinco Villas, a Aragó, amb més de 14.000 hectàrees cremades i un miler de veïnats obligats a abandonar casa seva.
No es descarta més evacuacions o confinament de municipis perquè les flames cremen amb virulència i el vent, en constants canvis de direcció, complica l'operatiu d'extinció per aire i terra. I fan feina més de 400 efectius amb equipacions de la Unitat Militar d'Emergències i recursos arribats de 4 comunitats. Ja es considera el major incendi forestal de l'any a Espanya i els veïnats estan pendents en tot moment de la situació.
Pues está la gente preocupada, claro que sí.
Preocupadas, pero a la vez estamos informadas totalmente todo el rato. O sea que estamos tranquilas, que hasta que pase algo, estamos preparadas para irnos.
Pel que fa a l'incendi de Lozoyuela a Madrid, ha quedat estabilitzat, tot i que més de 500 persones continuen evacuades per precaució. Javier Guijarros, el director general d'emergències de la comunitat.
Estamos apagando focos interiores, está repasado con dos frentes de máquina todo lo que es la totalidad de del perímetro del incendio. El perímetro comprende unas 850 hectáreas aproximadamente, de las cuales hay una parte pues que no se ha quemado, o sea que tenemos el problema que tenemos con eso es que hay, por un lado es muy bueno porque no ha llegado a quemarse parte del pinar, pero por otro lado tenemos mucho retorno del posible incendio con el viento que está haciendo hasta ahora.
També hem de dir que s'està coordinant el desplaçament d'alguns mitjans durant aquesta jornada cap a Guadalajara, o l'incendi de la Mierla encara no està controlat. Ha cremat més de 3.400 hectàrees i ha obligat a evacuar 7 localitats.
La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil apunta que Santos Cerdán va obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars durant l'etapa de José Luis Ábalos com a ministre entre el 2015 i 2024.
Moment en què Cerdán era secretari d'organització del PSOE, càrrec que hauria aprofitat, segons l'informe de 163 pàgines, que també ha detectat ingressos en efectiu d'origen aparentment desconegut per valor de més de 18.200 euros i que correspondrien a una possible font d'ingressos no declarada per l'exdirigent socialista.
La directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat davant del jutge de l'Audiència Nacional haver ordenat frenar investigacions que afectassin el govern central.
Diu que se sent víctima de l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán. Això en el marc del cas Leire i Atmes, dues reunions amb la periodista, però sense saber que precisament l'enviava Cerdán. També ha comparegut en la comissió d'investigació del cas Coldo el número 2 de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas, que referma la seva innocència i ha assegurat que no té intenció de dimitir.
Les reaccions a l'aval de la Justícia Europea a la llei d'amnistia passen per les declaracions que ha fet el ministre de Transports.
Òscar Puente assegura que la resolució europea corregeix un part del poder judicial i en aquest sentit ha encoratjat Carles Puigdemont a tornar a Espanya. Són declaracions a Radio Nacional.
Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo.
Paraules que no han agradat al líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras.
Lo ideal sería que los ciudadanos puedan entrar y salir de Europa y por Europa y transitar por Europa sin que nadie les detenga.
Reacció també de Junts. El seu secretari general, Jordi Turull, a través de la xarxa social X, ha qualificat de misèria i frivolitat les paraules de Puente.
I en clau internacional, l'escalada bèl·lica entre els Estats Units i l'Iran en bombardejos sobre infraestructures civils.
Teheran denuncia davant l'ONU els crims de guerra de l'exèrcit nord-americà amb atacs a un aeroport, una estació de tren, una central nuclear i un hospital oncològic infantil, entre altres. L'ambaixador ha criticat la inacció de la comunitat internacional i ha recordat que suposa una violació a la Carta de Nacions Unides. Unides. Com a resposta, l'Iran ha atacat també nous objectius dels països del Golf en una lluita per controlar l'estret d'Hormuz.
I l'exbala de Manchester, Andy Burman, és el nou líder laborista i el setè primer ministre en 10 anys al Regne Unit.
That the duly elected leader of the Labour Party is Andy Burnham.
És el moment en què s'ha anunciat la seva victòria en les primàries de la formació. És el tercer intent, per cert, i com a únic candidat en aquesta ocasió. Es presenta com un perfil capaç de vèncer l'extrema dreta i, de fet, en el seu discurs ha assegurat que l'objectiu és encaminar Gran Bretanya cap a un nou camí. Dilluns serà nomenat cap del país en substitució de Keir Starmer i després de la seva dimissió, només 2 anys després d'una victòria electoral per majoria.
Per cert, a Mèxic s'ha registrat un terratèmol de magnitud 7,3 a l'escala de Richter, prop de Chiapas, una zona al sud del país, però no hi ha hagut grans afectacions, segons ha explicat l'exèrcit mexicà.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Són 8:30, repassem ara els principals titulars. Detingut un jove de 19 anys per l'agressió mortal d'un altre home de 29 anys a Sant Antoni de Portmany, davant de la platja d'Escaló dos Moro.
L'arrestat hauria clavat una botella de vidre rompuda al coll de la víctima.
Nova operació policial a Sombanya per esbocar construccions il·legals que deixa un detingut.
En aquest cas s'han fet excavacions per impedir noves edificacions. A més, s'han escorcollat 6 habitatges i s'ha decomissat droga i doblers en efectiu.
L'Ajuntament de Palma limitarà l'accés i estacionament a la platja de Palma el dia de l'eclipsi.
El dispositiu especial del consistori preveu també tancar el bosc de Bellva i restringir l'accés a Burgasà pel risc d'incendi.
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència du part del decret del taxi i els BTCs als tribunals.
Considera que introdueix restriccions desproporcionades que limiten la competència i poden perjudicar tant els usuaris com els operadors. El govern estudia el recurs, però continua defensant la necessitat de mantenir la regulació a l'arxipèlag.
I a Menorca, prop de 700 veïns de Cala Blanc que Sant Andreu i Sa Caleta tenen recomanat no consumir aigua de l'aixeta fins al 15 de setembre.
L'Ajuntament avisa que l'augment de la demanda a l'estiu pot comprometre'n la qualitat.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Fem també ara un cop d'ull a les portades de la premsa editada en paper, començant per Mallorca, on l'eclipsi d'agost torna a ser protagonista. Última hora titula Cort limitarà l'accés en cotxe a la platja de Palma per a residents i vehicles autoritzats. La imatge de portades dels bombers treballant en un incendi agrícola a Campos.
Incendis i calor extrema resa al peu als terrenys cremats. Han patit diverses temàtiques. Un avançament de l'edició del Festival de Cinema Atlàntida amb el seu director, Jaume Ripoll. També una entrevista a Lluís Apesteguia, candidat de Més al Govern. La queixa de les activistes antiturisme que posen en dubte l'entrega voluntària de proves a la Guàrdia Civil i també la petició d'ajuda dels empresaris del Passeig Marítim de Palma a les institucions.
La política és el tema central de Diari de Mallorca i diu l'exregidor del PP imputat alega que el seu solar va interessar governs de tot color. Això en referència a Antoni Femenies, copropietari d'un solar venut a l'Ajuntament de Sau Bo per un preu 4 vegades superior a l'estipulat a les bases d'un concurs que va quedar desert.
També llegim que Cort tancarà Bellva i restringirà accessos per l'eclipsi, com hem explicat a l'informatiu, el desallotjament de 3 cases per la proximitat d'un foc a Son Cervera i que el govern salva l'ajuda a la cooperació, tot i la pressió de Vox en contra. La fotografia il·lustra la disparitat d'opinions de la detenció de les activistes que suposadament atacaren diverses immobiliàries i mostra a un grup de veïnats de Santa Maria que tillen d'excessiu el dispositiu policial.
La visita de l'expresident Mariano Rajoy copsa la primera plana de la premsa pitiusa, Diari d'Ibiza, usa una frase textual seva, diu «És el període més obscur de la història recent d'Espanya» i mostra la benvinguda rebuda a la conferència política del PP d'Eivissa.
Cal afegir l'anunci just enmig de la pàgina de la convidada de l'Ajuntament de Santa Eulària per viure la final del Mundial aquest diumenge des de la plaça del poble. Com dèiem, Rajoy també ocupa el titular de Periódico d'Eivissa i Formentera i just amb la mateixa frase. Amb tot, afegeix l'exigència d'eleccions anticipades. En aquest cas, la imatge és del centenar de taxis pirata enxampats pel Consell Insular l'any passat i ara compartits en ferralla.
Menorca Diari obre amb un tema reiterat cada estiu. Els accidents aquàtics han causat 42 fractures vertebrals des de 2019. I és que un estudi de l'Hospital Mateu Orfila identifica zones crítiques de l'illa i reclama una advertència del risc.
També està dedicada a successos la fotografia de portada, que és un cotxe volcat en caure per un pont als Alocs, tot i que el conductor n'ha sortit il·les. També recull les mesures d'estalvi d'aigua imposades a Mou per la sequera, com ara la prohibició de rentar cotxes.
A la premsa de tirada nacional, la política i els presumptes casos de corrupció entorn del govern central copsen la major part dels titulars. L'ABC hi dedica tota la portada i diu: Cerdán va disparar els seus ingressos en l'etapa ministerial d'Àvalos, i destaca la xifra de 300.000 euros apuntada per Luco com a beneficis. També mostra una fotografia en gros de la compareixença de Manuel Llamas pel cas Leire i rebutja totes les acusacions.
Pràcticament el mateix titular a El Mundo: Cerdán va disparar les despeses en caix, referint-se a doblers en efectiu, mentre Avalos donava contractes. Més objectiu és del País, simplement diu que un any d'investigacions revelen ingressos sense justificar de les dirigents socialistes i repeteix la xifra de 300.000 euros de benefici de la trama. L'altre tema de la jornada és la final del Mundial. Poden veure a l'exseleccionador nacional Vicente del Bosque en una entrevista íntima. També La Vanguardia dedica mitja plana amb la preocupació pel fum dels incendis del Canadà, que ja ha arribat fins a la ciutat neoyorquina on es jugarà el partit. El titular central diu: el govern central va invertir més del doble a Madrid que a Catalunya el 2025 en el marc de les pròximes reunions sobre el sistema de finançament autonòmic.
Això és el que diuen les portades d'àmbit estatal, també d'àmbit autonòmic. Són les 8:35 que arriben als esports.
Escoltau l'informatiu matí. Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions tens per la informació esportiva a IBT Ràdio. La final de la Copa del Món entre Espanya i l'Argentina acapara tota l'atenció de l'univers futbolístic. Demà a les 9 del vespre veurà una final inèdita i un enfrontament que no es repetia des de l'any 1966 amb motiu del Mundial d'Anglaterra a la fase de grups. I no precisament amb un bon record per l'aficionat espanyol, ja que es va caure per 2-1. Ara tot és diferent. Argentina és la vigent campió del món i Espanya és l'aspirant a obtenir la seva segona estrella. Aquesta matinada varen parlar els dos seleccionadors, Lionel Scaloni per Argentina i Luis de la Fuente pel que fa al combinat estatal. Màxim respecte i una final on tot es pot produir. Et sentim.
¿Cómo no me ha preocupado España? Es un gran equipo, es una gran selección y que ha hecho, viene haciendo una etapa con Luis muy buena y me pone contento, la verdad. Así que de España me preocupa todo.
Mañana va a ser un grandísimo espectáculo. Creo que hay dos super selecciones, dos super equipos. Y en este caso sí veo dos super equipos con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego gane a cualquier otra circunstancia.
Un Luis de la Fuente que també reclama per demà un arbitratge a l'alçada d'aquesta gran final.
Y los árbitros están primero para que les ayudemos nosotros y luego ellos, pues obviamente, que ayuden también al espectáculo, que cuiden de todos los detalles para que el espectáculo sea como del nivel que espera pues una final de un campeonato del mundo.
Recordant que l'eslove Slavko Vincic serà l'encarregat d'arbitrar la final, que jugarà al MetLife Stadium de Nova Jersey. També varen parlar els futbolistes. Sentim a Rodri per una banda i el Dibu Martínez per l'altra.
El mérito que conlleva llegar a dos finales de Copa del Mundo. Eso habla de un proceso que han vivido, de crecimiento, de rendimiento, de en mi opinión, como ya ha dicho tu compañero, ser la selección más en forma de los últimos años y el rival a batir. Así que mucho mérito por parte de Argentina y bueno, nosotros en nuestro proceso estamos intentando hacer lo mismo y demostrar al mundo que podemos ser el mejor equipo.
Tienen un gran entrenador que conoce muy bien a nuestro entrenador. No es solo la mil, sino tienen un gran grupo, trabajan mucho por el equipo y la verdad es una gran selección. Por algo llegaron a la final, tienen sus armas, pero nosotros obviamente tenemos nuestras armas y ojalá sea un partido que el espectador pueda recordar por mucho tiempo.
Les paraules de Rodri i del Dibu Martínez. I per tancar, les valoracions, la reflexió de Leo Messi respecte a la Lamine Yamal, amb el que surt amb una imatge, amb una fotografia, quan l'Espanyol era un nadó, en una imatge repetint, icònica dels dos protagonistes de la final de demà.
Y nada, desearle lo mejor. La verdad que lo de esa foto es una locura porque bueno, es la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte.
Recordar que la final també es viu a Balears. A Palma s'han habilitat dos punts de trobada, Son Fustera pels seguidors d'Espanya i el pàrquing de Son Mos pels aficionats d'Argentina. Menorca tindran les seves fanzons a la plaça de l'Esplanada, a Mahó, a la plaça del Poble de l'Alló i a Sant Lluís, al Pla de Sa Creu, entre d'altres. A Eivissa, a la plaça d'Espanya, Sant Eulàlia, i a Vila, a la plaça Antoni Albert i Nieto. I a Formentera, a la plaça de la Constitució de Sant Francesc. I pel que fa al Real Mallorca, el migcampista portuguès Samu Costa té totes les paperetes per sortir del club a les pròximes hores en forma de traspàs. El seu destí esportiu serà l'Al-Nasser d'Aràbia Saudí. Recordem que en aquest equip juga un altre portuguès, Cristiano Ronaldo. El paper de Costa, el que seria el seu nou equip, es reemplaça ni més ni manco que l'internacional croata Marcelo Brozovic, que deixa el club. Cal afegir que abans l'Al-Nasser, l'Arabelaïsic de Martin de Michelis, va demanar per ell, al igual que el Deportivo Alavés i el Màlaga, entre d'altres, a la Lliga Espanyola. D'aquesta forma, i a l'espera que el Mallorca faci oficial el fitxatge del migcampista de Lecce, Alex Sala, el Real Mallorca ja té 6 jugadors fitxats i la garantia de que Pablo Torre continuarà amb l'equip a segona. Ara toca fermar també la continuïtat de Joan Virgili a segona, un tema que en principi sembla que és força complicat. L'Ude Vizes es va posar ahir en marxa amb les revisions mèdiques, amb el fitxatge de l'esquerra Iker Varela. El tècnic Raúl Llona ja té 15 efectius, encara que la continuïtat del català David Estals, que vol tornar al Sabadell, on va jugar la passada temporada en qualitat de cedit, està entre interrogants. Sentim el davanter centre Javi Eslava, un dels 5 supervivents de l'equip del passat curs.
Nos hemos quedado 5 jugadores del año pasado. Ahora, pues bueno, tenemos que hacer un buen grupo, un buen equipo. Creo que los equipos que van a estar arriba son porque tienen un buen equipo, no porque tengan buenos jugadores, y creo que eso es lo que tenemos que intentar desde el primer día y a ver si lo podemos conseguir.
I a segona federació ja està en marxa el projecte d'Òscar Troya a l'Atlètic Balears. De moment, 9 incorporacions i 4 renovacions, però amb moltes ganes de que la tercera vagi a la vençuda i es pugui pujar a primera federació, que és sense cap dubte l'objectiu prioritari. I ho sap el mateix interessat, Òscar Troya.
La idea es el trabajo, la idea es la continuidad y la idea es el presente, ¿no? El intentar, pues, tener una filosofía de cada día ser mejor, de entrenar cada día por encima de nuestro máximo. Y en cuanto a la exigencia, creo que tenemos la misma, ganar a Yeclano en la primera jornada. Y vamos a aportar trabajo, vamos a aportar un aire nuevo. Lo que se hizo el año pasado se hizo muy bien y yo creo que por un detalle pues no se pudo ascender.
Un dels que continua el projecte blanc i blau és Rubén Bové, molt identificat amb el projecte de l'Atlètic Balears.
y en el poco tiempo que llevo aquí me he enamorado de lo que significa el Atlético Baleares y por eso he aceptado la renovación y tengo mucha ilusión de trabajar con el staff nuevo. Es una persona muy cercana que te dice las cosas como las piensa y al final para mí, después de tantos años, eso es muy importante, que sea claro con su mensaje.
I pel que fa al Poblense, Julián Robles veu com s'està configurant una plantilla amb futbolistes que coneix molt bé per arrencar dilluns, dia 20, la pretemporada. El darrer en arribar, Raúl Prada, exfutbolista del Salmantino, Mérida, Ourense, Zamora, Vetusta i Formentera, també va coincidir amb Robles al filial mallorquinista. Parlant de bàsquet, Íñigo Núñez ja treballa en el segon projecte del Palmer Bàsquet a Primera Federació i, de moment, ho faran només 5 efectius. És a dir, amb una plantilla pràcticament nova i encara per completar. Ens sentim en declaracions a IBT Ràdio.
Me han pedido, pues, particularmente y a nivel clasificatorio, nada concreto. Obviamente queremos hacer las cosas mejor que la temporada pasada y lo que queremos conformar es, como decía ayer en la rueda de prensa, pues un equipo comprometido, colectivo y sobre todo que ilusione, ¿no? Que provoque ilusión y que atraiga a que el aficionado venga y se identifique con nosotros.
I parlant de rugby i d'un nom propi, el de Zaya Pérez, la millor jugadora d'aquest esport a les Illes i que té motius, ara sí que els té, per somriure. La Lliga Francesa, una de les més potents del continent, la vol i ella accepta el repte. Serà el Bovigny 93 Rugby, conjunt de la màxima categoria del rugby francès. Un canvi d'aires que arriba a la Calmianera just quan fa 8 mesos es va trencar el lligament i va ser operada del genoll esquerre. La sentim en declaracions a IBETRA Ràdio.
Es verdad que años anteriores ya había recibido alguna propuesta, pero al final nunca me había atrevido a dar el paso, a salir de mi zona de confort. Y bueno, creo que ahora es el momento. Esto también me ha ayudado a plantearme un objetivo real muy atractivo de cara a mi recuperación de rodilla. Y bueno, la verdad que tengo muchas ganas de vivir la experiencia del rugby en un país distinto, aprender muchas cosas y aparte de conocer a mucha gente, aprender un idioma y crecer como jugadora.
Zaya encara es troba en procés de recuperació. Es va lesionar amb el seu club, com potser ser Cisneros, just després de jugar a la Copa del Món amb la selecció espanyola.
No te voy a mentir, fue una noticia muy dura. Pensé que nunca en mi vida me iba a romper una rodilla y pasó. Han habido altibajos, el primer mes fue bastante duro, pero bueno, he intentado mantenerme siempre positiva y creo que eso es lo que ha hecho que mi recuperación ahora esté yendo tan bien y que tenga tantas ganas de estar de vuelta a los campos.
Abans de la lesió era una fitxa per l'anterior seleccionador, Juan González Marro. Amb 33 internacionalitats, ara li toca recuperar-se i esperar el seu torn per convèncer a l'actual director tècnic, el francès Regis Sons.
Ahora hay otro grupo de técnicos que tienen una manera de ver el rugby distinta, de trabajar distinta, con un plan de juego distinto. Y nada, yo trataré de sacar mi mejor versión como siempre para que ojalá cuenten conmigo durante los próximos años como ha estado pasando años anteriores.
I ara fa incincentin de ciclisme i escacs. Per una banda, el suís Mauro Schmidt va ser el guanyador a l'esprint de la 3a etapa al Tour de França, un triomf que deixa una jornada més la classificació igual amb Tadej Pogačar, comandant autoritat la Ronda Gala, seguit de Jonas Vingegaard a 3.36 i sent tercer Renko Evenepoel a 4.06. L'espanyol Joan Ayuso a 4.22 és quart a l'espera d'una errada, per exemple, de Renko Evenepoel. I en escacs, l'Open Chess Menorca està seleccionat com un dels 10 finalistes al Premi al Millor Obert del Món, un guardó que atorga la Federació Internacional d'Escacs, la FIDE, que reconeix els tornejos que destaquen per l'excel·lència organitzativa, la qualitat esportiva i la projecció internacional. Aquest reconeixement situa l'Open Menorquí entre els esdeveniments més prestigiosos del calendari mundial dels escacs. Amb aquest punt del món del tauler, el deixem. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
Notícies d'última hora. No venim en manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim en manual.
Som una ràdio?
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Informatiu matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
8:50, seguim amb més notícies. El Ministeri de Drets Socials calcula que es podran crear més de 1.700 llocs de feina a les Balears relacionats amb la dependència, gràcies a l'increment del pressupost aprovat aquesta setmana al Congrés. Són en total 84 milions d'euros que l'Estat té previst destinar a les illes per ampliar les ajudes i els serveis que s'inclouen en la Llei de Dependència i Discapacitat. El govern, però, considera que aquestes estimacions no són realistes.
Segons la memòria d'aquest increment de finançament aprovat pel Consell de Ministres i convalidat el Congrés, les Balears podran incorporar prop de 8.500 beneficiaris d'aquestes prestacions i reduir així la llista d'espera amb més de 1.200 persones al llarg d'enguany i l'any que ve. Aquí a la comunitat, però, el govern qüestiona aquestes dades si es demanen d'on s'extreuen. Mantenen que el Ministeri no ha presentat una memòria econòmica de la llei per saber quin és l'impacte real i que no s'ha consultat les autonomies, que són les que tenen les competències sobre aquesta qüestió.
I el conflicte laboral al geriàtric municipal de Ciutadelles en recondueix. L'Ajuntament i els treballadors han acordat avançar en la carrera professional i començar el procés legal per cobrar-la el més aviat possible. Àxel Camarasa.
Divendres que ve hi ha una reunió nova per negociar i aprovar les condicions. Aquesta ha estat la solució pactada per desbloquejar el conflicte. Altres acords, com la relació de llocs de treball, han quedat en segon pla. Damià Bosch és president del comitè d'empresa.
De fet, és com invertir el procés desacord inicial, si t'hi fixes, perquè s'havia lligat la carrera professional a CRLT i en contraprestació pagar els dissabtes, això s'ha suspès i, per tant, tornem a activar la carrera professional com ja tenen a l'Ajuntament i deixem en suspensió els dissabtes a fi de que s'aprovin juntament amb CRLT.
Una trentena de treballadors havien organitzat dues protestes les darreres setmanes per reclamar el complement dels dissabtes que fins ara cobraven. Fa cinc mesos que el van començar a percebre com a part de la negociació amb l'Ajuntament mentre es formalitzava aquesta relació de llocs de feina. Ara, una nova interpretació de la interventora accidental l'havia deixat en suspensió.
La gent gran és un dels col·lectius més vulnerables a les temperatures extremes. Als metges els preocupen especialment les persones de més de 65 anys que viuen totes soles. A més d'incrementar-se la soledat a causa de la calor, tenen més risc de deshidratar-se o de patir un cop de calor. Els treballadors de la residència de l'IMAT segueixen un seguit de recomanacions per evitar casos de deshidratacions. Ho conta Carme Moreno.
El conseller insular de Benestar Social i president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, explica que les treballadores ofereixen de manera continuada begudes per assegurar que els residents estan ben hidratats. En aquelles residències on no hi ha aire condicionat a les habitacions, les persones grans passen la major part del dia a les zones comunes que estan climatitzades.
I en paral·lel també s'instal·len
pues aires acondicionados portátiles para aumentar la presencia, digamos, de zonas climatizadas. Y a medio y largo plazo sí que se está haciendo pues un trabajo de climatización de las residencias, por ejemplo, con la reforma de la planta octava y el módulo de la llar d'ancians serán espacios en los que estarán totalmente climatizados.
La metgessa de família del SUAT d'Incamp, Marina García, ha explicat a Iveta Ràdio que a l'estiu s'incrementen el cost de calor i la deshidratació entre les persones grans. És per això que en la consulta García els recomana beure un tassó d'aigua al matí, un altre al migdia i un altre al vespre. També els dona un seguit de recomanacions perquè no s'aïllin a causa de la calor.
Animen-los perquè han de fer esport, han de fer una mica d'activitat física i social, sortir vespres, sortir ja quan s'ha posat el sol, sortir a fer la volteta, aquí tradicionalment la veïna d'Java, hi havia les festes del poble, les verbenes, i el que procuram és això, que els nostres predins vagin sortint i puguin saludar veïnat i anar a fer la volteta i fer les quatre feines més de tard.
García explica que amb l'edat es redueix la sensació de set, afegeix que els familiars de les persones grans els han d'oferir beure aigua sovint i menjar fruites d'estiu, com el moló o la síndria, que tenen un alt contingut d'aigua.
I un darrer apunt de servei. A Menorca, prop de 700 veïns de Cala Blanca, Santandria i Sacaleta tenen recomanat no consumir aigua de l'aixeta fins al 15 de setembre. L'Ajuntament avisa que l'augment de la demanda a l'estiu pot comprometre'n la qualitat.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Avui al Sinaué es votaran qui seran el MUC i la MUCA del bienni 2027-2028. Amb les votacions encalenteixen motors i engeguen el compte enrere per al MUC, que se celebrarà el segon dilluns d'agost, dia 10. Enguany aspiren a ser els protagonistes tres colles de joves.
Talment unes eleccions, els candidats han hagut de fer campanya i per al bienni 2027-2028 s'hi han presentat tres colles de MUCs i MUCAs. Les xarxes socials han estat un bon canal per promocionar-se i els candidats s'hi han posat a prova la seva creativitat. Clàudia Rodríguez, que és una de les candidates a MUGA, i Marc Martorell, un dels candidats a MUC.
Hem anat penjant publicacions de tant d'humor, més polítiques, més... Bé, sobretot fent campanya i també volem passejar pel poble perquè mos vegi.
També agrada més fa poble, la gent en xerra, i clar, està bé això.
El so del piano que interpreta l'incomparable Chopin és una de les propostes musicals de l'estiu en el marc del Festival Internacional de Piano i en un emblemàtic indret com és la Torre de Canyamel, a Capdepera. Un cicle que es consolida amb l'edició número 12, però sense perdre l'essència.
El punt clau és el talent vengut d'arreu del planeta a partir d'una acurada selecció de joves pianistes. Cadascun aporta la seva personalitat amb un repertori d'autors clàssics. Encetarà el festival l'albanès Marvin Belli, l'endemà la russa Elisabetta Belikova, seguida del britànic Callum McLachlan, i la clausura serà a càrrec de la xinesa Mikey Wu. Una curada selecció, com deim, del director artístic Òscar Caravaca.
Muy bien diferenciados, de dónde vienen, cómo se han formado. Cada uno tiene una manera muy idiosincrática, ¿no?, de acercarse al instrumento. Con Marvin Belli tiene un virtuosismo pues muy explosivo, podemos decir, pero también tiene una parte muy delicada, muy intimista. Por ejemplo, Maggie pues es una especialista de Chopin que tiene pues digamos una especialidad muy particular.
Un talent excepcional per gaudir en un marc únic com és una torre del segle XIII.
Una experiencia muy especial, no hace falta hacerme entendido de la música clásica, ni mucho menos. Ya no es solo la música que se imparte ni quien la toca, sino la conexión que se crea con el lugar. Es un lugar con mucha historia. Y yo creo que es uno de los planes de verano que apetece y que merece la pena.
El Festival Internacional de Piano s'enceta dilluns que ve i durant tota la setmana podrà gaudir de la música clàssica en concert a les 8:30 del capvespre. Encara sou a temps de comprar la vostra entrada.
El que faig per omplir-me els gavats, cantar cançons que m'agraden.
Si agaf un constipat, ja ho tenc tot ben barinat.
És un dels grups que animarà avui vespre la festa revoltera. Els Orris Camoi actuen en la nit de la música de les festes de la Beata de Vilafranca de Bonany.
El SUS va ser a nit amb el Pregó Fest i avui la gran diada revoltera que donarà el SUS a les 6 del capvespre amb la sortida d'Osbojo, que és el dimoni revoltler, des de la caseta de Sant Pere Jaume i considerada la primera casa d'aquest poble. Tot seguit, replet de caparrots, amb música pels carrers i per fer la convidada a la festa. Es tancarà la nit amb un sopar popular i, com dèiem, en concert dels Orris Camoi, entre altres grups. El programa de festes continuarà la setmana vinent amb diverses activitats en el marc del cicle Vilafranca Literària, centrat en les figures de Blai Bonet i Joan Alcover.
I és un poc coixa, i ara som conegut una rossa, que no m'exerra, i és un poc coixa, i ara som conegut una rossa, que no m'exerra, i és un poc coixa. Sols no voldrà ni pa ni gens.
Bon dia, són les 9.